Sergi Corral, que escoltarem al pic de l'informatiu dins el programa central de la Una. Ara el que pertoca és obrir agenda, obrir Aigüera, el més calent a l'Aigüera d'aquest dilluns.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
I mentre no l'escoltem, sí que podem repassar del seu blog, d'en Sergi Corral, quin és l'estat de la qüestió meteorològicament parlant. Avui dilluns la temperatura màxima encara s'enfilarà entre 31 i 33 graus, la mínima entre 21 i 23. El cel variable de matinada fins a primera hora de la tarda, sovintejaran els intervals de núvols i nuvolades que aniran passant d'oest a est. A la tarda quedarà un cel molt més serè, només amb algunes restes de núvols alts i ambient encara força xafogós. Al vent podem dir que hi ha hagut calmes de matinada, amb la marinada de xaloc de força 2 a 3 al centre del dia i el mar, la mar arrissada amb marejol mar endins. Avui dilluns 26 de juny és Sant Joan i Sant Pau Germans, Sant Pelai, Sant Josep Maria Escrivà de Balaguer i Santa Perseveranda. Per molts anys, si n'hi ha cap entre els nostres oients. Avui celebra el seu aniversari personatges de relleu mediàtic com ara l'exciclista Greg LeMond, en fa 66. És l'aniversari també d'Ariana Grande, cantant, 24 anys, o l'aniversari també del qui fou un famós o destacadíssim porter de futbol com Arconada. Efemèrides d'un dia com avui, de l'any 1977, als Estats Units, el cantant Elvis Presley donava el seu últim concert. En l'àmbit més català, el mateix any 77, a Barcelona es feia la primera manifestació de l'orgull gai. El refrany del dia d'avui. Vinga, va, posem-li. La llengua no té ossos i en trenca de molt grossos. Una curiositat, què us en sembla si us destaquem que anualment es descobreixen unes 1.500 noves espècies de fongs, una cinquena part dels quals són patògens per als éssers humans. Ja hi som pel tros, posem-hi música, destacant o recordant una formació ripollesa com és el Charango, que aquest cap de setmana passat han tingut el seu dia de glòria. De fet, en tenen molts de dies de glòria al llarg de l'any, però sí que podem citar que aquest cap de setmana han celebrat el seu festival, un festival que organitzen ells amb grups de primera divisió i ells, evidentment, entre els que pugen a l'escenari. Del seu últim disc, el Som Foc, Charango, que ens fa molt de gust d'escoltar.
Som foc tots dos i encara crema. Portem a dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc tots dos i encara crema. La llibertat és la nostra única bandera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. And now we're all out here tonight. Something burning, something bright. Si cau la nit, aquí seguirem sense pressa. Nostres cançons, explicant batalles, somiant un altre món. Si cau la nit, aquí ballarem la tristesa, lluny dels problemes del món. Un món que balla avui és un món millor. crema. La llibertat és la nostra única bandera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. And now we're all at the tune. Something burning, something bright. Si cau la nit, aquí seguirem sense pressa.
Pressupostos participatius de l'Escala.
Tu pots decidir fins a 400.000 euros de les inversions.
Participa en la votació final dels projectes a través de les butlletes o d'internet. Tens temps fins al 2 de juliol.
Trobaràs tota la informació al web participació.lescala.cat i a l'oficina d'atenció al ciutadà.
Pressupostos participatius de l'Escala. Proposa i decideix. Ajuntament de l'Escala.
Vicenç Assessoria, assessoria d'empreses, fiscal, comptable i financera, a l'Avinguda Girona 34. Vicenç Assessoria els ofereix l'agenda d'activitats culturals.
Engeguem setmana nova i obrim també nova agenda d'activitats, no pas mancada d'actes, ho veureu, perquè, per exemple, aquest dijous és jornada festiva a l'Escala, dia de Sant Pere. Hi ha dues inauguracions, dues exposicions. A la tarda vespre, a les 7, s'inaugura a la sala d'actes municipal La Costa Brava Més Brava, de Dominique Glass, professora d'arts plàstiques a París. A 7:45 del vespre, inauguració de l'exposició Empúries, la gran empresa arqueològica de Josep Puig i Cadafalch, 1908-1923, al Museu d'Arqueologia de Catalunya, Empúries. L'endemà divendres, 30 i últim de juny, presentació de Les claus de la salut, un llibre original de Rosa Maria Cantó, a la llibreria Vitel·la. A la mateixa hora, a les 9, en què comença el sopar de Sant Pere a la llotja de pescadors de la Clota, tot seguit en ball a càrrec de la Discomòbil Sons, organitza la confraria de pescadors. Dissabte 1 de juliol, primera edició de la travessa de relleus 3x3 amb dues categories, la infantil, que hauran de fer un recorregut de 300 metres, i la d'adults de 800 metres a la platja de l'Escala. Organitzen el Club Natació L'Escala Empúries i el Club Natació El Cargol, amb el suport també, esclar, del Patronat Municipal de l'Esport. A les 10 del matí de dissabte, classe d'arts marcials a la platja de Riells com a cloenda del curs de la secció d'arts marcials del CERT. A les 7 de la tarda, masterclass de Zumba a la Riba. Diumenge al matí és l'edició número 6 de la trobada de xapes de cava, al CERT, a partir de les 10. I entrant a l'estiu, doncs, es posen en marxa també les rutes i activitats dels mesos d'estiu que organitzen centres com el Museu d'Empúries, com el Maram, com el Museu de l'Anxova, etc. N'anirem repassant cada dia algunes d'elles. Per exemple, avui ens centrem en el Museu d'Empúries i podem recordar-vos que tenen en cartell la visita guiada al criptopòrtic, el Domus visita al criptopòrtic, o la visita teatralitzada, o a tot un clàssic d'Empúries com és Empúries, cap al Tar. Per totes les visites cal reserva prèvia al 972-770208 o bé enviant un correu electrònic a reservesempúries@gencat.cat. Tornem a la música i ho fem ara amb Café Quijano, uns rockeros, podríem dir, no, si més no, gent que feia pop rock als anys 90 o principi d'aquest segle, i que darrerament s'han anat especialitzant en diferents discos, en món del bolero, balades i altres cançons amoroses. Café Quijano, Perdonarme, és el títol de la cançó que escoltem.
Sé que tengo que pedir más de un perdón, otra vez por culpa de ese triste error. Ya no sabes perdonar, se te olvida y con razón, mi vida.
Pues empezamos con el sueño, nos dejamos de pasados y de miedo. Imaginar que esto sea un final, mi vida, mi cielo.
No me culpes más, no mires atrás, debes perdonar. Hazlo por los dos, haznos el favor, ya no hay vuelta atrás. Me da pena que perdamos tiempo hablando, que perdamos tanto tiempo discutiendo. Déjame que pueda ser el que siempre dije ser. Perdonarme, aunque sé que no es tan fácil perdonarme. Hoy te pido que me dejes demostrarte que se aprende de los fallos y que entiendo que te duela, que estés triste y te cueste perdonar. Me arrepiento de esconderme en el silencio, de quedarme con abrazos y te quiero. Nunca fui valiente con los besos, nunca fui el que dijo lo más bello.
Es momento de perdonar, de dejarnos de tanto hablar,
de olvidarnos de lo de atrás y acercarnos un poquitito más. No me culpes más, no mires atrás, debes perdonar. Hazlo por los dos, haznos el favor, ya no hay vuelta atrás. Me da pena que perdamos tiempo hablando, que perdamos tanto tiempo discutiendo. Déjame que pueda ser el que siempre dije ser. Perdonarme, aunque sé que no es tan fácil perdonarme. Hoy te pido que me dejes demostrarte que se aprende de los fallos y que entiendo que te duela, que estés triste y te cueste perdonar. Culpes más, no mires atrás, debes perdonar. Hazlo por los dos, haznos el favor, ya no hay vuelta atrás. Me da pena que perdamos tiempo hablando, que perdamos tanto tiempo discutiendo. Déjame que pueda ser el que siempre dije ser. Perdonarme, aunque sé que no es tan fácil perdonarme. Hoy te pido que me dejes.
Quan sentim una sintonia com aquesta, bàsicament la sentim per les orelles, però també la sentim pel nas, perquè ja ens indueix a entendre que tenim en antena la Carme Bessons i els seus secrets de cuina. Carme, bon dia, com anem?
Hola, bon dia. Abel, què tal?
Molt bé, molt bé. I molt content perquè ha baixat una mica la temperatura. Una mica, no gaire, però només una mica. I em penso que serà de més bon passar.
I... Saps què em passa, Abel? Que te sento molt malament, te sento molt lluny.
Molt lluny, vaja.
Abans sí que t'he sentit bé al principi.
Sí, 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 que és quan t'he trucat, però un cop t'he fet passar per la taula... Doncs no me sents una mica millor, ara?
Igual, igual.
Bé, va.
Però bueno, és igual, tu me sents ben a mi?
Fantàsticament bé.
Doncs ja està, ja n'hi ha prou.
Ja ho crec. Vinga, quins secrets ens tens preparats per avui, Carme?
Avui, buita. Ara que és el temps de les amanides i així...
Sí.
Per exemple, l'enciam. Comprem aquest enciam, que és tan maco, tan fresc. Però què fem? Les fulles verdes els llancem. O els donem als conills, o els hi donem als animalets. O bé, van a les escombraries.
Clar, això els que en tenen d'animalets, perquè en el gat o en el gos no n'hi posis pas de fulles d'aquestes.
No, però jo tinc conills i tinc ocells, jo els hi poso.
Clar, però de bestiar petit d'aquests hi ha molt poca gent que en tingui avui en dia ja, esclar.
Llavors
vol dir, vol dir que ho llancem.
Quan canviem l'oli de la freïdora...
De la fregidora, sí.
O tenim una paella, jo tinc una freïdora d'aquestes de foc, saps? No la tinc, de freïdora elèctrica.
Mm.
Però bueno, em va molt bé, perquè quan hi poso tot l'oli nou, si és molt fort l'oli, té un gust més raro. En canvi, quan posem l'oli nou, quan comencem a escalfar-la, poseu-hi unes quantes fulles d'enciam.
Vaja.
I l'enciam us traurà aquella, la fortor de l'oli, saps?
Mm.
Perquè... Jo almenys hi faig servir oli bo, ara si feu servir oli de girassol no val la pena.
No.
Però si posem oli d'oliva, aquest que és bo, llavors sí, i tireu-hi unes fulles i la poseu en marxa. I com comença a bullir ja les fulles, els retireu. I ja tindràs l'oli suau, suau, suau.
És a dir, que les fulles s'enduen la fortor de l'oli.
La fortor aquella, allò tan fort que és.
Ja ho crec. Això només fins que comença a ser roent l'oli, eh? No, si no hi ha pas estar molta estona. Aquestes fulles que quedarien ben desfetes amb l'escalfor.
És que saps què em passa? Que no te sento.
Vaja. No. Jo deia que només una estoneta, fins que l'oli és ben calent.
Sí, bueno, com comença allò que es comença a fregir la fulla, doncs llavors els retireu.
D'acord.
Ja està, la pròxima vegada.
Mira, un secret per evitar la fortor de l'oli de fregidora.
No, doncs, bueno, també en podem fer sopa, eh? Ara que ve el temps de menjar sopes així...
Fresques.
Cremes.
Sí.
Doncs aquestes fulles també van molt i molt bé, eh? No se llencen. Ben netes, ben tallades, els emboliquem amb un plàstic foradat i els posem a la nevera. I com volem fer una sopa, els hi afegim a les verdures.
Mm-hmm.
I queda molt i molt bo, també, eh?
I donen gust, també. Molt bé. Què més ens porta la Carmen?
Doncs mira, ara te'n diré una vinagreta per les amanides. És una vinagreta que faig jo de cireres.
Conxo.
Sí, mira, agafa dues cireres ben netes, ben seques, i hi treus el pinyó.
Sí.
Els poses al vas de la batedora. I poses una miqueta de sal, una miqueta de vinagre. Jo el vinagre li poso d'aquest blanc.
Vinagre, per exemple,
és menys fort, no és tan fort com els altres.
Ah, exacte.
O bé de poma.
El vinagre de poma, que és ben suau i ben bo, també.
És més suau, sí.
Sí.
Una miqueta de pebre, i llavors hi afegim... I a mesura que anem triturant, i anem afegint a l'oli, com si fos una maionesa.
Uh-huh.
Llavors, jo el que m'agrada molt, perquè tingui més vida, perquè tingui més salero, li poso unes gotes de tabasco.
Ja ho crec.
Una
que...
o dues gotes, només, perquè si no, llavors...
Marca molt el gust, si n'hi poses més.
Llavors ens passaríem,
Sí.
Una o dues gotetes. I llavors, quan ja tenim, ho posem a la nevera, i quan fem l'amanida, doncs li tireu aquesta salseta per sobre.
Mm.
I ja me diràs si t'ha agradat o no t'ha agradat.
Mira que la provaré, perquè en fem moltes d'amanides a l'estiu, eh?
N'hi ha moltes, eh?
Sí.
Poden fer tota classe de fruit, si voleu.
Home, i aquest, sí, home, aquesta vinagreta amb regust de cirera, mira que ho vull provar.
Doncs provo. I de maduixa també va molt bé, eh?
Mm-hmm.
De la maduixa ben madura... Allò que ja que estan... I ara, com que saps què passa? Com que és el temps de les cireres i llavors ja no n'hi ha, Pues jo aprofito tard que hi ha les cireres a fer aquesta vinagreta.
Ojo que no fem tard, perquè de cireres ja fa dies que en veig, que no, d'aquí res ja desapareixeran les cireres.
Per això t'he dit que s'ha d'aprovar ara que n'hi ha.
Ara de seguida s'ha d'aprovar, sí.
I si vols provar, doncs, amb la maduixa, pues, també ho pots provar-ho.
Mm-hmm.
Amb l'abocat també li queda molt bé.
Sí.
Mira, ja tens unes vinagretes per anar fent, però no sempre la mateixa.
L'alvocat també el posaries a dins de la vinagreta. Jo el poso tallat a trossets petits, escampat per sobre l'amanida, que també m'agrada molt, l'alvocat.
També.
A mi fa un gust, un contrast molt bonic, em sembla.
Doncs, bueno...
Què més? Aquestes eren les solucions d'avui, Carme.
Avui ja no tinc res més.
Doncs saps què tinc jo per avui?
Què tens?
Tinc una felicitació ben gran per tu.
Ah, sí?
Et felicito per la feina o per aquests secrets que ens has anat explicant al llarg de tota la temporada. I és que avui, malauradament avui, és l'últim programa de temporada pel que fa als secrets de cuina. I per tant, des d'aquí, i per encàrrec d'en Joan, que és amb qui parles habitualment, va dir, digues-li sobretot o felicita-la sobretot a la Carme per la bona feina que fa amb les connexions de cada dilluns.
Sí, però aquesta primavera m'ha anat una mica així, he frotat
molt. Sí, bueno, perquè tot...
Però són problemes que hi ha a la vida i te posen...
Aquests problemes... Sí, problemes i entrebancs que no es trien.
Que no esperes, eh? Però bueno.
Ja, jo crec que no. Carme, felicitats per la feina.
Una abraçada ben forta.
I t'esperem la temporada vinent, si et ve de gust.
Sí, sí, si tot va bé, i gràcies a Déu, compteu amb mi també.
Ja ho crec que sí.
I al carrer, vaja, eh? Igual me pots al carrer.
Home, de moment no en tenim pas cap ganes. No en tenim pas cap ganes, Carme, que ens agrada molt la feina que fas.
Vale.
Vinga.
Doncs una abraçada a tot l'equip, a tot el programa i a tota la gent que ens escolta, clar, i bon estiu, un estiu que ho passeu fantàstic.
Igualment, que passis un bon estiu. Fins ara, adéu-siau.
Adéu.
Secrets de cuina amb Carme Bessons, camí de 1:15. Passem endavant, passem pas a un altre tema per anar fent camí de dilluns amb els Jarabe de Palo, Humo.
Ahora que empiezo de cero, que el tiempo es humo, que el tiempo es incierto. Ahora que ya no me creo que la vida sea un sueño. Ahora que solo el ahora es lo único que tengo. Ahora que solo me queda esperar a que llegue la hora. Ahora que cada suspiro es un soplo de vida robada a la muerte. Ahora que solo respiro porque así podré volver a verte. Ahora que ya no me importa que la vida se vista de negro, porque a nada le tengo miedo, porque a nada le tengo fe. A nada le tengo fe. Ni miedo ni fe. A nada le tengo fe. Ahora que ya no me quiero, que no me conozco, que me abandone. Abrázame, mi amor, te lo ruego. Abrázame fuerte por última vez. Ahora que ya nada espero, ni siento, ni anhelo, ni nada me sé. Abrázame fuerte, amor, te lo ruego, por si esta fuera la última vez. Ahora que solo el ahora es lo único que tengo. Ahora que solo me queda esperar a que llegue la hora. Ahora que ya no me importa que la vida se vista de negro, porque a nada le tengo miedo, porque a nada le tengo fe. A nada le tengo fe. ahora que empiezo de cero, que el tiempo es humo, que el tiempo es incierto. Abrázame fuerte, amor, te lo ruego, por si esta fuera la última vez.
Pau Donés, la veu tan característica de Jarabe de Palo amb aquest tema Humo. Superant el punt de 2:15, a Ràdio L'Escala, Matins en Xarxa, entrem a la càpsula de l'ambaixador. Un reportatge setmanal cada dilluns sobre esportistes catalans que treballen arreu del món. Volem descobrir amb l'ambaixador per quin motiu van marxar, com és la seva vida al país on resideixen, curiositats i com viuen l'actualitat de Catalunya des de la distància. El protagonista de l'ambaixador d'avui és Pere Sagarra.
Continguts en xarxa.
El nostre protagonista prové d'una nissaga de futbolistes, el Sagarra.
El meu avi, com el meu pare, han sigut futbolistes professionals. I, bueno, també pues, sento molt d'orgull pues, de lluir aquest cognom, haver lluit aquest cognom, millor dit, ja parlant en el passat, de Sagarra, on el meu avi, Joan Sagarra, va jugar al Barcelona, el meu pare també, i jo també vaig tenir la gran sort de defensar els colors blaugranes.
Pere Sagarra va iniciar-se en el món del futbol a les categories inferiors del Barça. Allà va competir per fer-se amb una plaça de titular amb jugadors com Marc Bartra, Jonathan Dos Santos o Thiago Alcántara.
Teníem un equipàs, començant per la lateral dret Montoya, teníem Marc Bartra, Oriol Romeu, Carles Plana, Jonathan Dos Santos, Thiago Alcántara, Rochina... I és que no em vull deixar ningú, però teníem un autèntic equipàs. La majoria d'ells, doncs, són merescuts, jo anava a dir, han tingut la gran sort, però no, són merescuts i han arribat a l'elit. En el meu cas, doncs, vaig haver d'agafar un plan B, que ja tenia preparat, mentre seguia estudiant i jugant a futbol, i a dia d'avui, doncs, ja definitivament retirat i centrat en el negoci.
L'últim any de juvenil va ser Luis Enrique qui el va animar a provar fortuna en un altre equip. És així com va anar a parar al Getafe. Després de l'experiència al club madrileny, Pere Sagarra va jugar a l'Espanyol B, al Llagostera i al Terrassa. Finalment arriba a la Muntanyesa, al barri de la Prosperitat de Barcelona. La Muntanyesa, un club que defineix com a familiar i que li va robar el cor. Tot i això, té una espina clavada i és que no va poder culminar la seva trajectòria amb un ascens de categoria.
Pues sí, la veritat que guardo un molt bon record de la meva etapa a Nou Barris. Que és cert que el desenllaç no ha sigut el que esperava. M'ha deixat un regust una miqueta amarg i un sentiment de culpabilitat pues, bastant alt, la veritat, perquè crec, i coneixent-me i coneixent els meus companys, o excompanys, m'he dit, jo crec que aquesta situació mai s'hagués donat si jo m'hagués mantingut amb l'equip.
Arriba un moment en què se li presenta una oportunitat i ha de triar o el futbol o marxar a l'empresa del seu germà i decideix penjar les botes amb 26 anys. Sagarra abandonarà el club per la porta gran després de 4 victòries consecutives.
Vaig comunicar als companys, va ser molt dur. En el moment en què doncs, jo els vaig comunicar a tots els meus companys que ja no teníem doncs, més il·lusió per jugar a futbol, ja tenia altres prioritats que no em deixaven estar al 100% en el futbol. És més, jo sóc una persona que quan està en una cosa està al 100%, no m'agrada estar a mitges tintes. I en aquell punt estaven doncs, amb mig cap als Estats Units i mig cap a la Muntanyesa, no estava rendint a cap dels dos i vaig decidir fer un últim esforç. El míster m'ho va permetre, perquè és cert que portàvem 8 jornades sense portava jo 8 jornades sense jugar i l'equip portava 8 jornades sense guanyar. Evidentment, no justifico que les 4 victòries hagin sigut gràcies a mi, però sí que és cert que doncs, l'equip em va donar una alegria i va donar un plus d'esforç i de compromís perquè jo tingués una retirada memorable com la que vaig tindre.
Pere Sagarra diu adeu a la muntanyesa i s'instal·la a Los Angeles. Allà es converteix en soci d'ISL Futbol. Es tracta d'una empresa de gestió esportiva fundada pel seu germà Marc i per l'Àlex Cisern, ex de l'Europa, una empresa que està en plena expansió.
Ja farà 3 anys i mig que estic com a soci a ISL Futbol, l'empresa fundada pel meu germà Marc Sagarra i el meu millor amic, un dels meus millors amics, l'Àlex Cisern, també exjugador de l'Europa, que conec des de ben petit. Em van donar l'oportunitat de formar part d'aquest negoci. Vam començar des de res i a dia d'avui som partner oficial del Futbol Club Barcelona als Estats Units, amb més de 33 campus a l'estiu, 4 acadèmies anuals, viatges amb milers de persones que venen des dels Estats Units de Barcelona, i molt orgullós.
Tenir seu a Barcelona i als Estats Units no és casual, i és que l'interès dels nord-americans pel futbol ha augmentat de manera notable després de l'últim Mundial. ISL Futbol ha posat en marxa 33 campus esportius a una quinzena d'estats i està a prop d'aconseguir un dels objectius que s'havia marcat, arribar a formar 6.000 nens.
Tenim campus a Texas, a Califòrnia, a Carolina del Nord, Carolina del Sud, estem a Chicago... És a tot arreu. O sigui, hem fet un estudi, diguem, de les ciutats on hi ha més pràctica d'aquest esport i bueno, hem fet una aposta molt, molt ambiciosa aquest any, en 33 campus, i la veritat és que estem per bon camí. Ens havíem plantat un objectiu marcat 6.000 nens i estem a 1.500 nens d'arribar-hi. Així que no ens podem queixar, la veritat, estem molt orgullosos de la feina realitzada i esperem que vagi a més.
I això no és tot. Ara s'obre una nova etapa de col·laboració amb els germans Dos Santos.
Ara estic començant una nova etapa a Los Angeles, a Califòrnia, treballant en projectes esportius amb els germans Dos Santos, amb el Jonathan i el Giovanni, i ja et dic, molt content, molt il·lusionat, molt motivat, que és el que volia, i gràcies a Déu tot està anant com esperava.
Pere Sagarra no es considera un jugador professional frustrat. Al contrari, es queda amb les bones experiències. Per cert, que avui no hi és a Los Angeles, sinó a Barcelona. I és que demà té un casament molt especial.
El futbol m'ha ensenyat tot. Valors de vida que després puc transmetre en el meu dia a dia. I ja et dic, tot el que he fet fins ara no m'arrepenteix en absolut. És més, em sento un privilegiat d'haver jugat on he jugat i d'haver conegut i compartit vestidor amb noms propis com els que t'he nombrat abans, i gràcies a Déu, i amb el que més em quedo és que a dia d'avui puc comptar amb ells pel que sigui. Com t'he dit abans, ara estic treballant amb Giovanni i Jonathan Dos Santos, que vaig coincidir a les categories inferiors. Soc el padrí de boda de Thiago Alcántara. El 18 de juny estic convidat a la boda de Marc Bartra, així que són amistats que perduren durant els anys, que són així, són grans persones que, malgrat que siguin a primera divisió, doncs, tenen una humilitat que és d'admirar, i bueno, i això és el que em quedo.
Continguts en xarxa.
Tornem a la música. Des de Matins en xarxa, ara amb Pedro Guerra, que l'any passat, la primavera de l'any passat, editava un disc commemoratiu de la seva carrera i s'embolicava de grans veus amb qui li ha agradat cantar. En aquest cas, Pedro Guerra amb Joaquín Sabina i Miguel Poveda. El tema es diu A Sabiques.
Lo soy, esos arcanos de tonadiller, ese remanso en mitad del barullo, ese que pisa quintas avenidas con los caireles de un dios en barbecho, sin la quincalla de las despedidas, con los papeles que nunca le han hecho. Ese despecho de trusco de Marte, ese bastón para andar por derecho, y ese pedrusco en el dedo meñique, ese que guarda el secreto del arte en la botica más honda del pecho. Sabicas tocando Oli Enrique. Sabicas
gitano de faca y sombrero, esa vitola verde y en lo suyo, esos arcanos de tonadillero, ese remanso en mitad del barullo, ese que pisa quintas avenidas con los caireles de un dios en barbés, sin la quincalla de las despedidas, con los papeles que nunca le han hecho. Ese despecho de Etrusco de Marte, ese bastón para andar por derecho, ese pedrusco en el dedo meñique, ese que guarda el secreto de arte en la botica más honda del pecho, y ese sabica tocando Julio Enrique.
Camí de tres quarts d'una, tres grans veus, la de Miguel Poveda, la de Joaquín Sabina i la de Pedro Guerra a Sabiques, era el tema que escoltàvem i que ens aboca ja a l'última de les seccions d'avui. Com cada dilluns fem una caminada. Camins amb Jaume, i avui recuperem el Camins que van fer amb en Joan Brugués parlant del Camí dels Escalencs.
Bé, i és dimarts i és aquell dia que ens anem a caminar, és aquell dia que hem de preparar tots els estris perquè... Amb en Jaume Salvat. Jaume, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia, què tal?
Doncs bé, aquí ja a punt i esperant a veure on ens portaràs avui, esperant conèixer la ruta, conèixer el paisatge, conèixer aquest entorn que sempre cada dimarts ens portes. Jaume, vinga, cap on anem?
Ja teniu la motxilla preparada avui.
La motxilla, les sabates...
I les sabates sobretot, perquè allà em tirem...
Avui necessitem bon calçat,
un
no?
Un bon calçat, efectivament.
Doncs vinga.
Molt bé, Joan. Doncs mireu, aquesta setmana us vull proposar de fer un camí que travessa tota la Muntanya Gran, de nord a sud, i que possiblement és el recorregut, jo dic, més llarg que fins ara hem fet, amb una distància aproximada d'uns 10 quilòmetres i un temps estimat per fer tot el recorregut d'anada i de tornada d'unes 7 hores, aproximadament. 6-7 hores, evidentment, segons el pas i les parades que fem.
Quasi tot un dia, per dir-ho d'una manera.
Sí, exacte. Per això aquí jo ja veureu que és allò esmorzar i dinar, no? Quasi
sí,
com
sí,
aquell
sí,
que
sí,
dic.
Sí, sí.
Aquest camí, jo dic que recorre uns paratges també carregats d'història, com fem sempre, i de tradició, i que precisament li ha donat el nom. Jo diria que és el Camí dels Escalencs. O sigui, el nom d'aquest camí que farem és el Camí dels Escalencs. És un itinerari que els nostres avantpassats feien quan volien anar a peu per la muntanya de l'Escala a l'Estartit. És gairebé el camí més curt, jo diria, ja que forma quasi una diagonal a través de la Muntanya Gran. Recordo que el meu pare m'explicava que aquest era el recorregut que feien molts escalencs per anar a treballar les vinyes que tenien a tocar de la Torre Ponça, molt a prop de l'Estartit. I com que l'itinerari, diguem-ne, és molt llarg i no els donava temps per anar i tornar el mateix dia, sembla que es quedaven tota la setmana vivint en alguna de les barraques de pedra seca que hi ha en aquella zona. I només es veu que si els hi mancava alguna cosa, per exemple, pa, oli, o bé si algú es trobava malament... enviaven un representant, diem de tots, fins a l'Escala a cercar els queviures o el remei necessari. El dissabte sembla que tornaven al poble i després per dilluns tornar a marxar altra vegada cap a la vinya o l'olivar. Realment eren altres temps
I tant.
Exacte, i els mitjans de locomoció i els camins molt diferents als actuals. Ara faríem el cotxe patapam i en un moment estaríem allò. Bé, doncs la sortida del recorregut que avui us proposo la farem del final del carrer Palau, un lloc del carrer del Palau. És un lloc que ja altres vegades hem sortit d'allà, amb el camí del terme, just a la confluència. Seria ben bé sortint no ben bé del poble, sinó ja una mica avançat. Agafem el camí del Palau, que ja hem fet, com hem dit en altres ocasions, passarem a tocar de la capella del Palau o casa del Palau, com també en diem. Continuarem pel camí entre parets de pedra seca que va en direcció cap al Massec i seguirem la pista que va per el llom de la muntanya. Sempre, això sí, en direcció est, cap a llevant. Quan arribem al trencant que es troba just a sota del Puig de la Palma, girarem a la dreta per agafar una pista que ens canvia la direcció, ara ja cap al sud. El camí fa una lleugera pujada, però que és molt curta. Vorejarem per ponent el Puig de la Palma fins que trobem una cruïlla de quatre pistes. Ens cal continuar nosaltres sempre recte, això sí, sempre en la mateixa direcció. Tot aquest recorregut passa enmig de pins, de repoblació, i veurem també algunes parcel·les que sembla que recentment han patit un incendi forestal. En realitat són restes del que queda d'una de les cremes controlades que de tant en tant es fan, no sé si ho has vist això, bueno, a vegades es comenta o se'n fa alguna notícia fins i tot, no?
Sí, sí, sí.
De que allò dius, bueno, fan un època d'hivern i tal, això, una crema controlada, per tal d'eliminar sotobosc i així, diguem-ne, evitar quan arriba l'època perillosa dels incendis, no?, que se'n declari un que després no es pugui controlar, no? Una altra manera que també es fa servir per eliminar aquesta bardissa és de fer-ho mecànicament. De fet, o sigui, bueno, desbrossadores, no? Així és tal com s'han fet, podríem dir, aquests tallafocs que anem trobant també al llarg del recorregut, no? És una molt bona feina fer aquestes quadrícules tallafocs, però també cal dir que s'han de mantenir. Bé, doncs ja fa 2 hores que caminem, quan arribem en aquest punt, i el nostre camí ens portarà a trobar la pista que de sobrestany va fins a l'Estartit i que travessa la muntanya gran connectant amb la Cabé de Montgó. O sigui, aquella pista, diguem-ne, que poder segurament ja has passat alguna vegada, sí, també, perquè és perfectament factible amb cotxe, des d'allò de baix de la Torre Ferrana fins a trobar pràcticament a sobre Cala Ferriol. Quan arribem en aquest punt, ens cal girar a la dreta i fer atenció, ja que és fàcil de no trobar l'entrada del camí que ara hem d'agafar per continuar el nostre itinerari. Seguirem aquesta ampla pista en direcció sobrestany i farem uns 100 metres aproximadament i abans d'arribar, podríem dir, al primer còrrec, veurem un camí a l'esquerra, que sembla una antiga pista. Està una mica embardissat, una mica brut. Per assenyalar-ho jo hi he posat una fita de pedra, o sigui, aquells piloners de pedres que ens fem servir per marcar els punts d'entrada als camins. Ens cal tornar a entrar a la muntanya i continuar altra vegada en direcció sud. Farem uns 500 metres i arribarem a una cruïlla diguem, on deixarem un camí a l'esquerra que ja ho veurem més endavant, o sigui, és un itinerari circular que han marcat la gent de Tarruella. Nosaltres ens cal seguir recte i aquí veurem una senyalització amb franges blanques i verdes que indica un sender local i un rètol que diu Ruta del Vent. O sigui, ara ja hauríem de dir que hem de seguir una bona estona per aquest interessant recorregut de la Ruta del Vent. Aquesta ruta forma, diguem, part d'alguna manera, d'un seguit d'itineraris promoguts per les àrees de cultura, medi ambient i turisme de l'Ajuntament de Tarruella de Montgrí i el Museu de la Mediterrània de Can Quintana. Aquestes rutes estan molt ben senyalitzades, com he dit, i documentades amb rètols que van indicant on ens trobem i a part de dir la toponímia, dir els noms i així, del lloc, es fa una mica d'explicació de cada un dels punts de més interès. Aquest primer rètol diguem-ne, o sigui, està just en un punt que, bueno, hi posa els cisternons. Això, no sé si te sona aquest nom, n'hem sentit a parlar alguna vegada. Però, bueno, jo diria, com que ja fa 2 hores que caminem, i aquest lloc és prou interessant, jo crec que és un bon lloc per aturar-se a esmorzar. O sigui, normalment, quan faig aquesta ruta, jo em paro esmorzant aquí, i després aprofito per visitar l'indret. Els cisternons són una mostra més del càrstic de tot aquest massís. Són unes cavitats, obertes a la roca calcària pel continu desgast, podríem dir, de l'aigua de la pluja. Aquestes cavitats, en alguns punts, tenen una fondària fins a 3 metres, o sigui, són ben bé, o sigui, uns forats grans. Segurament, penso, en altres temps, i abans que algunes de les vetes de pedra més toves dissolgués, hauria contingut aigua, l'aigua de la pluja, a mode de cisterna. Poder d'aquí ve el nom de cisternons, no? Els cisternons es troben situats ben bé a la capçalera d'un dels còrrecs que formen el torrent de Comalloguera. Continuarem pel camí de la Ruta del Vent, i a uns 500 metres hi ha un altre rètol que ens indica una dolina, com moltes de les que hi ha en tot aquest massís. Una dolina, pel que no ho sàpiga, és un altre fenomen càrstic, consisteix en una cavitat sota el sòl calcari, com si fos una cova, que amb el pas del temps s'enfonsa a la volta, s'ha enfonsat, s'ha esfondrat, i ha quedat com si fos un petit cràter, o sigui, si és una cosa rodona, un forat, una cavitat, però en forma de cràter. Diguem-ne, hi ha moltes dolines conegudes aquí a la zona del Montgrí, i, a més, doncs, bueno, amb algunes, la cavitat o cova continua encara uns metres més avall, més endins, i això, jo diria, és un atractiu més, podríem dir, pels aficionats a l'espeleologia, no? Vull dir, de gent d'aquests que baixen a analitzar, a buscar forats. El camí segueix i flanqueja un llarg còrrec, que abans de baixar-hi és important aturar-se i contemplar el paisatge. És una vista inèdita del Montgrí. Des d'aquí, o sigui, veurem el Montgrí i les dunes, però diguem com per la part de llevant. Entrarem en el fondal del còrrec, que té un nom prou evident, és l'anomenat còrrec de la carnisseria. Al començar la pujada de l'altre vessant, també, i just a trobar, diguem-ne, quasi arribant a la sortida, hi ha un altre d'aquests rètols de la Ruta del Vent que fa referència a la flora de tota aquesta zona. O sigui, parla de les plantes i tot això, bàsicament plantes aromàtiques. Si ens aturem, en aquest punt també ens donem la volta, la vista també és espectacular mirant en direcció cap al nord. O sigui, en aquesta zona és molt maca. Si analitzem la toponímia, penso jo d'aquesta zona, allò del còrrec de Coma Llobera, còrrec de la Carnisseria, jo dic que possiblement en d'altres èpoques, no gaire llunyanes, el llop hi era present en aquests indrets, possiblement. Sí, sí. Ara, a veure, però ben segur jo dic que... Però això sí que ho és, o sigui que aquesta zona és un magnífic amagatall per un dels animals més abundants que habiten actualment al Montgrí, i ens referim ara al porc senglar, que com no té depredadors, diguem-ne, naturals, ha proliferat de forma exagerada i al llarg de tot el nostre recorregut no ha fet més que trobar el seu rastre per tot arreu. O sigui, contínuament veiem cretalls, a vegades, vull dir, allò, els excrements, vull dir, veiem pèl, també, i així, no? N'hi ha molts i molts per aquí. A la sortida del còrrec de la Carnisseria deixarem la Ruta del Vent, o sigui, aquelles de les marques blanques i verdes, girarem a la dreta per una pista que trobem que enmig de pins comença a baixar. A l'arribar al final de la baixada ens desviarem uns metres cap a la dreta per unes feixes i escassament a 100 metres hi trobem el brancal del Pou d'en Mustinyà. O sigui, aquest pou era un dels pocs punts d'aigua d'aquesta contrada i va ser construït antigament per l'Ajuntament de Torroella. Un escut de pedra, o sigui que ara ha desaparegut, gravat precisament amb una pedra, posada en el mateix brancal, així ho assenyalava. Aquest escut era igual a un que es troba al pou, no sé si alguna vegada podeu haver vist, Joan, que es conserva encara aquest pou just a tocar la parada de la Sarfa de Torroella, en aquella rodona tan gran que ja distribueix la carretera cap a la Rambla, diguem, com anem cap a Pals i cap a l'Estartit, allà sí. Hi para la Sarfa.
Sí, sí, sí.
Doncs
sí,
just a darrere, que hi ha un carreró que va parar a la plaça de l'Església, estret, no sé com si dius, aquell poder carrer del mar, no ho recordo, però vull dir, just allà hi ha un pou antic, que allà té encara un escut de pedra, doncs, igual que el que hi havia aquí al Pou d'en Mustinyà.
Ara, ben aquí, sí. però vols dir, hi ha de la part baixa, diguem, o la part de dalt?
No, la part de dalt, just en allà...
La part de dalt, que era la plaça d'en Bellido, que
això mateix, abans,
que hi havia hagut una gasolinera allà.
Correcte, sí, que hi havia, bueno, hi havia la part de sobre, que després ja agafes la carretera per anar cap a l'Estartit.
Sí.
Recte, i dius, hi ha un gran aparcament en allà que tenen la gent de la Torroella, tenen un gran aparcament, i després
sí,
baixes...
Sí, hi posaven les atraccions de la
gent. Mateix, i tirant a la dreta, Rambla avall, iries a parar doncs, a la carretera de Pals, passar el Ter i tot això. Doncs allà dalt, per allà darrere, just
als carrers de
darrere, hi ha un pou. I conserva doncs, una pedra d'aquestes característiques. Jo dic que el Pou d'en Mustinyà, precisament, doncs, proveïa d'aigua tots els que treballaven a les finques aquestes d'aquesta doncs, muntanya. Estava excavat a la vessant de llevant del Puig d'en Mustinyà i a tocar el còrrec de Coma Llobera, no? No, el còrrec, perdó, de Mustinyà, aquest també, perquè llavors porta aquestes aigues al Coma Llobera. Aquest pou generalment està sec, això també s'ha de dir. Ara, en èpoques de fortes pluges, s'arriba a omplir, jo concretament l'he vist ple, fins i tot tinc alguna fotografia, té una fondària, em sembla, d'uns 8 metres aproximadament, i un diàmetre dalt d'un metre i mig, és un pou d'aquests oberts, podríem dir, no hi ha una brana i així, no? Retornem, doncs, bueno, recularem un moment, a trobar altra vegada aquesta pista principal, diguem-ne, que per altra banda no ho havíem dit, està marcada, està molt ben senyalitzat, amb marques del GR92, aquelles marques vermelles i blanques, que el GR92 passa per aquí. Continua aquest camí, de moment hi ha una forta pujada, jo diria, és el poder, una pujada de les més fortes que tenim en el tros de pista, en direcció cap a l'oest, i arribarem al punt més elevat del Puig d'en Mustinyà, i en aquest punt deixarem la pista principal per girar a l'esquerra, i amb una suau baixada ens portarà amb un camp que encara està conreat, voltat de pins i alzines. Aquest camp, completament planer, i té una característica que té uns dos pins molt grossos, pinyers, dos pins pinyoners, al mig del camp, ben bé així, no? Aquest camp és una finca que es coneix amb el nom de Camp d'en Busqueta. Continuarem pel perímetre del camp, fins a arribar a un dels extrems, on hi ha la barraca, una barraca de pedra, i ara que està enrunada aquesta, i agafant un camí en direcció sud, trobarem unes parets de pedra seca d'uns antics aixars, on hi ha també, cal acostar-s'hi, per això no la veurem, ens passa desapercebut, una altra barraca de pedra perfectament integrada en aquesta paret. Continuem el camí, passem a tocar just d'un antic forn de calç, que en aquest moment s'ha desenrunat i s'ha fet visitable, o sigui, s'ha desenrunat, s'ha netejat, fins i tot hi ha una petita brana feta amb corda i pals d'aquests tractats, vull dir, ben bé es veu de la manera que la gent fabricava, diguem, o covia la pedra per aconseguir calç, no? Sortirem, continuarem aquest camí, que és un camí de carro, just a un punt on davant nostre apareixeran les cases d'aquella urbanització Torrevella. En aquest punt també hi trobarem una barrera que limita el pas de la circulació motoritzada dins de la zona del Parc Natural i un rètol que indica la Ruta del Vent, i ens en fa una breu descripció. Nosaltres, però, continuarem el camí per darrere de l'urbanització fins a trobar un trencant a la dreta on hi veurem una fita de pedra en forma de prisma que ens cal agafar, doncs, ara aquest camí nosaltres a la dreta. ara ja en direcció nord. Aquest camí ens portaria, diguem-ne, sobre del que és el Puig de la Reina. Si ho coneixem bé, això sí que és difícil de veure si no es coneix, a vegades passa de llarg. A uns 300 metres hi ha un petit pas, que per cert fa poc s'ha netejat, que si seguim la traça creuarem també un antic camí de servitud, on a l'altre cantó hi trobarem una pedra d'aigua molt gran, o sigui que sempre doncs, hi sol bé aigua, i seguint aquesta traça irem a parar a una barraca, que se'n diu la barraca, que és una barraca d'aquestes de pedra seca, que és la barraca d'en Xeu, que s'ha de dir que aquesta, junt amb la dels Hereus, és una de les més ben conservades de tot el Montgrí. O sigui, és una barraca magnífica. He de dir que, mira, dies enrere, pel voltants de Nadal, vaig anar-hi a fer una sortida aquí amb uns amics, i se'ns va posar a ploure molt fort, i vaig tenir ocasió diguem, d'estrenar-la. Ens vàrem refugiar en aquesta... Doncs sembla estrany que siguem de pedra seca, ni una gota d'aigua, vull dir, que passava, i feia un bon ruixat, O sigui, ens va anar de meravella poder trobar, doncs, aquell supluig, perquè, si no, haguéssim quedat molls com ànecs, no? Per tant, en aquest moment, ja visitada la barraca, ens caldrà recular per la mateixa traça fins a arribar altra vegada al camí principal. Seguirem tot vorejant el Puig de la Reina, ja en un sol eminentment sorrós, comencem a trobar molta sorra, el que senyala que ens acostem a les dunes. De sobte, diguem, el camí gira a l'est i seguidament al nord, i en una forta baixada, amb una pendent curta però pronunciada de sol sorrenc, ens baixarà fins al fons del còrrec del Coma Llobera. A tocar d'aquesta vertiginosa, diria jo, baixada, ja quasi a baix, hi veurem una tanca de xiprers i una antiga cisterna de vinya, que ens pot indicar ben bé el tipus de conreu que en altres èpoques aquí. Quan arribem a baix, ens cal girar a l'esquerra, en direcció nord-oest, i a partir d'aquí, si tinguéssim ganes de visitar, podríem visitar doncs, el fons del còrrec del Coma Llobera fins a trobar el punt on s'ajunta amb el Mustinyà i amb el de la carnisseria. És un lloc que sol ser, sempre sol haver-hi aigua per allà, perquè és una zona, diguem, d'escorrentia, per tant, i si hi ha època de pluges, encara més, no? Jo diria que, bueno, a partir d'aquí, el que faríem, doncs, seria continuar cap avall, resseguir el camí que passa dins del mateix torrent, fins a arribar a la sortida. En aquest punt, hi ha, a mà dreta, sobre un marge, hi ha una taula feta de rajols i bigues de Portland, que té el nom de taula de l'Ostenc. Si cal, jo dic que en aquell lloc és un bon punt per a parar-se a dinar. Podríem parar-nos a dinar i menjar alguna cosa per recuperar-nos per la tornada. Sortirem del Coma Llobera fins al ciprés de Sant Josep. Ara ens caldrà enfilar la llarga recta de pista forestal de les Dunes fins a la cruïlla que va sobre Estany. Situats en aquest punt, tenim diferents opcions. Jo crec que agafar la més senzilla, que seria girar a la dreta i entre pinedes arribar al que és el Mas Cremat. El Mas Cremat ja la gent, tothom el coneix. Quan veiem el mas, agafarem un camí de carro que passa per darrere. Aquest camí empalma o connecta amb un altre camí, que era el camí antic camí que anava de l'escala a les dunes, al coll de les dunes. Passarem, això sí, allà travessem diverses vegades algunes pistes. Aquest camí, tot i que està una mica brut, es pot passar bé. I a partir d'aquí arribaríem a travessar, diguem-ne, el camí que puja... que per pujar en cotxe al Palau, fins a tocar el Puig de les Sorres, i d'aquí el camí del Termes. Quan fóssim al camí dels Termes, que ja hi arribarem doncs, pràcticament aquí en 10 minuts, girarem a la dreta i per aquest mateix camí doncs, bueno, arribaríem doncs, en el punt on hem sortit, que és el carrer del Palau. Com us he dit, doncs, bueno, aquesta és una ruta força completa, el primer tram no està senyalitzat, i si es coneix doncs, o no es coneix gaire, diguem-ne, és millor d'anar-hi acompanyat, d'algú que conegui. De tota manera, com hem dit sempre, per aquesta ruta cal portar un bon calçat, cal portar aigua i alguna cosa per menjar, i perquè ja diem nosaltres diem que a la muntanya cada dues hores s'ha de menjar alguna cosa, encara que sigui un fruit sec o una barra energètica o una peça de fruita. Allò cal menjar abans de tenir gana i beure abans de tenir set. Això és una bona recomanació, no? Si ho fem així, segur que no tindrem mai cap problema i ens ho passem allò de més bé. I bé, amics, doncs, per avui, jo diria que ja hem caminat prou.
Déu-n'hi-do el que hem fet avui.
Exacte, i com diem sempre, doncs allò, bons camins a tothom i fins a la setmana que ve.
Doncs moltes gràcies, Jaume, bons camins, com dius, fins la setmana que ve.